Bon dia, l'Espai Cràter celebra el seu segon aniversari preparat per assolir els 100.000 visitants.
Ràdio Olot, l'informatiu del migdia.
S'ha anat mantenint en el temps doncs, aquesta constant de visitants i amb només 2 anys d'obertura doncs, estem a punt d'arribar en el visitant 100.000 i això doncs, són dades molt bones si les compares doncs, amb el que són les visites a la resta de museus de Catalunya.
Acabem d'escoltar l'alcalde d'Olot, Pep Berga, en el marc del segon aniversari de l'Espai Cràter. Des de la seva obertura, més de 98.000 persones han visitat l'Espai Cràter, de les quals més de 80.000 han vist l'exposició. Pel que fa a la part educativa, gairebé 24.000 alumnes han visitat l'equipament i han participat en alguna activitat. Durant els 2 anys des de la seva inauguració, s'hi han realitzat un total de 300 propostes diferents. De seguida en coneixem les xifres i tots els detalls d'aquest segon aniversari de l'Espai Cràter, però abans repassem la resta d'actualitat i ho fem com sempre en titulars. Avui és dimarts, 19 de març de 2024.
El dia en 4 minuts.
L'associació Uniterra estableix la seva seu a Olot, deixa el Montseny on ja ha estat en els últims anys. Aquest col·lectiu està especialitzat en formacions per transformar el món en què vivim i repensar altres formes de relacionar-se amb el planeta i també la vida. El Sismògraf 2024 comptarà amb més d'una trentena de propostes durant 2 caps de setmana. Enguany el festival girarà entorn de la geopoètica i la relació entre l'artesania i la tecnologia. La Venerable Congregació dels Dolors de Besalú presenta el llibre dels seus 325 anys. Compta amb diferents escrits de persones vinculades a la processó i al municipi. Martí Gironells, Estefi Batlle o Salvador García Arbós són alguns dels protagonistes. 140 alumnes de la Garrotxa participaran en la segona edició del projecte UAP al Teatre Principal d'Olot. Aquesta iniciativa té l'objectiu de treballar la pau a través d'un projecte d'arts escèniques. Més de 100 puntaires d'arreu del territori participen en la Fira Tèxtil de Sant Josep de Sant Jaume de Llierca. La fira, que enguany arriba a la 29a edició, també ha comptat amb diverses activitats, com una actuació de danses tradicionals i la inauguració del grup de gralla de la Faràndula. En esports, la Unió Esportiva Olot rep l'Andorra en una final de Copa Catalunya històrica. El president de l'Olot, Joan Agustí, considera que és el partit més important de la història del club. L'estadi municipal reunirà més de 2.700 persones. I el duatló de Castellfollit triplica la seva participació amb el Campionat de Catalunya Absolut. El tiratleta Genís Grau ha reconegut que des de l'organització no esperaven una resposta tan alta amb 247 esportistes.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Treva a les presons mentre s'encalla la negociació. Obrim el focus. I és que els sindicats tornen a plantar el govern i continuen exigint dimissions com a condició prèvia per seure a negociar. També no s'han presentat a la 4ª reunió convocada per la Conselleria de Justícia. Entitats socials, per la seva banda, reclamen posar fi al bloqueig a les presons per no afectar els drets dels reclusos. Reconeixen la gravetat dels fets a Mas d'Enric, però asseguren que no és la realitat del gran volum de presos. Els lletrats del Senat veuen inconstitucional la llei d'amnistia, però diuen que cal tramitar-la. Aquest dimarts comença la tramitació d'aquesta llei a la Cambra Alta i el Partit Popular la farà durar 2 mesos en comptes dels 15 dies d'abans de la reforma del reglament. 6 morts, 2 d'ells guàrdies civils, després que un camió hagi embestit un control a Sevilla. El conductor ha estat detingut i, segons les primeres informacions a la Guàrdia Civil, el sinistre s'hauria produït sense intencionalitat. En la pàgina internacional, Espanya defensa davant el Tribunal Europeu dels Drets Humans que les condemnes de l'1 d'octubre van ser previsibles i respectuoses amb els drets humans. L'advocacia de l'Estat es limita a contestar les preguntes d'Estrasburg i no menciona l'amnistia. I Finlàndia, reticent per ara a l'oficialitat del català per les repercussions en les seves llengües minoritàries. Romania dona suport a la iniciativa perquè entén que és molt important per al govern espanyol.
El temps amb Dani Ramírez.
amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
La temperatura hi va arribar potser al màxim d'aquesta setmana. Avui ja pot baixar un grau o dos. Tampoc ve una gran baixada, però no tenen més a la tarda. I bé, hi va arribar als 25 graus a Darnius, 25 a Girona o Arbúcies, 23 a Olot, a Camprodon la mínima 4, la màxima 21, com a molt freda, que tampoc va arribar a glaçar, un grau a Das o 2 graus a la Tosa, 2.500 metres. Temperatures avui molt semblants, però ja diem que de dia podríem baixar un grau o dos. Tot això ja amb alguna tempesta a la tarda, algun xàfec que pugui afectar a partir de les 2-3 de la tarda fins a les 9 del vespre, punts del Pirineu, Prepirineu, i no ho descartem també cap a Lluçanès, nord d'Osona, Garrotxa, i alguna gotellada del vespre pot arribar a la zona interior de l'Alt Empordà. Per tant, avui aquest petit canvi a la tarda amb aquests ruixats, bàsicament Pirineu i Prepirineu. Les pluges deixarien d'1 a 10 litres i puntualment 15 litres per metre quadrat. Benvingut sigui, si és que s'acaba produint. Les temperatures de dia, novament, entre els 20 i 24, però ja diem que potser no tan altes. Demà dimecres, un dia mig enterbolit, ja segurament no hi hauria boira baixa cap a la costa, i a la tarda potser alguna gotellada al Pirineu, però no és una situació de molta pluja. Al contrari, sembla que no repetiria la ratxa d'aquesta tarda. I pel que fa a dijous i divendres, baixa una mica la temperatura, de nit no farà gaire fred, pràcticament cap glaçada, i de moment sense gaire pluja prevista els propers dies. Per tant, sembla que el més destacable seria la pols amb suspensió, que ens podria arribar demà dijous i divendres, amb un cel més enterbolit, i fins i tot que tot pugui quedar una mica brut per la pols sahariana.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts, 19 de març de 2024, a l'antena de Ràdio Olot, parlant de l'Espai Cràter, que ha celebrat el seu segon aniversari preparat per assolir els 100.000 visitants. Des de la seva obertura, més de 98.000 persones han visitat l'Espai Cràter, de les quals més de 80.000 han vist l'exposició. Pel que fa a la part educativa, gairebé 24.000 alumnes han visitat l'equipament i han participat en alguna activitat. Durant els dos anys des de la seva inauguració, s'han realitzat 300 propostes diferents. Ens dona tots els detalls la nostra companya, Natàlia Moreno.
L'Espai Cràter celebra aquests dies el seu segon aniversari després que a inicis del 2022 obrís les seves portes. Des de llavors ja ha acollit a 98.263 visitants, una xifra que situa el centre de referència de la vulcanologia de la Garrotxa molt a prop de rebre el visitant 100.000. Durant aquests dos anys, 82.299 persones han vist l'exposició de l'espai, dels quals 23.719 han estat alumnes, que també han participat en alguna de les activitats. Precisament en aquesta línia s'han fet 300 activitats a la sala Magma i a l'aula Bufador. En el marc del segon aniversari, diferents representants d'institucions públiques han visitat l'equipament, acompanyats del director de l'Espai Cràter, Xevi Cullell, i membres de l'equip de govern de l'Ajuntament d'Olot. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, considera com a molt bones les xifres d'aquests dos anys de vida de l'Espai Cràter.
S'ha anat mantenint en el temps aquesta constant de visitants i amb només dos anys d'obertura estem a punt d'arribar al visitant 100.000 i això són dades molt bones si les compares amb el que són les visites a la resta de museus de Catalunya.
L'Espai Cràter també ha arribat a nous públics durant aquests dos anys des de la seva obertura amb visitants d'arreu de Catalunya i diversos punts de l'Estat. També ha tingut públic internacional de països com Alemanya, Bèlgica, el Regne Unit o França, el qual representa més de la meitat dels visitants d'aquest tipus de públic. El director general de Fons Europeus i Ajuts d'Estat, Aleix Cubells, ha destacat la qualitat del projecte.
És un projecte on també aproxima natura i coneixement. Hem pogut visualitzar també tota l'experiència immersiva de com funcionen els cràters, de com això és un valor pel territori.
Per la seva banda, la directora general de Fons Europeus del Ministeri d'Hisenda, Esperanza Tebas Amblas Quintana, ha qualificat l'Espai Cràter com una instal·lació extraordinària.
Este centro de vulcanología es absolutamente extraordinario, permite proteger el patrimonio natural, pero además darle un aprovechamiento cultural y turístico, al mismo tiempo que facilita, tiene en cuenta las medidas de eficiencia energética y el progreso tecnológico.
Qui també ha visitat l'Espai Cràter aquest dilluns ha estat la relatora dels programes del FEDER de Catalunya, Unitat Portugal-Espanya, de la Direcció General de Política Regional i Urbana, Rosana Mitxé.
Se trata en general de proyectos perfectamente alineados con las prioridades que hemos fijado juntos con el Ministerio de Hacienda y con el Departamento de Economía y Hacienda.
L'Espai Cràter d'Olot va costar 4,5 milions d'euros, dels quals 1,8 van provenir dels fons FEDER. Per aquesta Setmana Santa, el centre ja ha preparat visites guiades com tallers familiars a l'espera d'arribar a la xifra dels 100.000 visitants.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Seguim amb més temes. L'associació Uniterra estableix la seva seu a Olot. Deixa el Montseny, on hi ha estat en els últims anys. Aquest col·lectiu està especialitzat en formacions per transformar el món en què vivim i repensar altres formes de relacionar-se amb el planeta i la vida. Venen a Olot amb l'objectiu d'establir lligams amb altres organismes que ja treballen a la comarca, en aquesta mateixa direcció, com Resilience Earth. De moment, l'associació Uniterra està establerta al Núria Social. Gerard Puigdemont.
Fa prop d'una dècada, l'associació Uniterra va néixer amb l'objectiu de plantejar altres maneres humanes de relacionar-se amb el planeta i la vida. En parla Àngels Canadell, la seva presidenta.
Agafant el relleu d'aquesta cultura que està col·lapsant i que s'està desarticulant a tots nivells, que és la civilització a la qual pertanyem, la civilització industrial, tecnològica, la civilització tecnocràtica, millor dit, no? Aquest món mercantilitzat i mecanitzat, doncs d'alguna manera necessita una cultura necessitem una cultura que vagi transformant la percepció perquè aquestes maneres de fer, de viure i de construir comunitat i economia doncs siguin unes altres.
L'associació Uniterra s'autoanomena la Universitat de la Terra. Proposen des de fa anys una formació que replantegi i transformi el món en què vivim, renunciar a coses i fer que el centre d'atenció sigui la vida i el planeta i no les persones. Proposen treballar en la cerca d'allò interior i basar-se en experiències humanes del passat com a forma de connectar amb el planeta i no tractant-lo com un objecte. Des d'Uniterra creuen que Olot és un bon espai on desenvolupar projectes d'aquest tipus, ja que altres grups de persones ja estan treballant en aquesta direcció amb altres projectes.
Aquesta etapa inicial al Montseny, una part important de l'equip impulsor van ser persones que són les que han engegat el Resilience, la cooperativa Resilience Earth aquí a Olot, i que també han construït el projecte cooperatiu del Núria Social. I tant les persones fundadores d'aquesta cooperativa com persones joves que en aquell moment doncs, van començar assistint també a les formacions d'Uniterra, doncs diríem que formen part del mateix ecosistema i de la mateixa mentalitat i de la mateixa família, per dir-ho així, no? Família a nivell de l'imaginari i del paradigma des del qual estem parlant.
De moment l'associació s'acull al Núria Social, tot i que està en procés d'adquirir un local definitiu on poder desenvolupar la seva activitat. Per ara, les formacions que fan són itinerants i arreu del territori.
Per una altra banda, el Sismògraf 2024 comptarà amb més d'una trentena de propostes durant dos caps de setmana. Enguany el festival girarà entorn de la geopoètica i la relació entre l'artesania i la tecnologia. Com a gran novetat, s'estrenarà el Sismodança, una nova proposta artística vinculada al Dia Internacional de la Dansa. Informa Aniel Puigbert.
La 16a edició del Sismògraf arribarà a Olot del 18 al 30 d'abril amb 35 propostes de qualitat molt diverses entre elles. Enguany, els eixos principals del festival es basen en com habitar el planeta des de l'art i com relacionar el moviment amb el paisatge en el context d'emergència climàtica, posant en relleu la importància del festival amb la sostenibilitat. Una de les novetats d'aquesta edició serà la introducció del Sismodança, amb una varietat de propostes que es duran a terme a diferents llocs de la ciutat, com la biblioteca i el teatre. La directora del Sismògraf és Tena Busquets.
Aquest any també tenim aquest afegitó que li hem dit Sismodança, que ens apropa en aquest segon cap de setmana, aquí al voltant de l'estrena mundial de la companyia Pocket Art amb el projecte Fairy Tales, que aquesta companyia txeca explora amb aquest espectacle una mica els contes de fades típics i intentant repensar aquests finals feliços potser no són tan feliços.
Des de fa uns anys que el sismògraf identifica les seves línies argumentals amb les anomenades erupcions. Enguany gira entorn de la geopoètica amb propostes com Cràtera de Circolando o la de Montribes i Quim Girón, que faran sentir els terratrèmols als espectadors. D'altra banda, també vol fer reflexionar sobre la relació entre artesania i tecnologia amb Kobe, d'última vèrtebra, o una illa de l'agrupació Senyor Serrano, entre d'altres. La subdirectora de Promoció Cultural de la Generalitat és Ingrid Llopart.
El camí que heu anat traçant, aquest camí com d'aprenentatge, no? En aquests últims 3 anys, per fer del festival que sigui un festival, com dieu vosaltres, conscient, situat, sostenible, i que aquests tres valors siguin realment uns valors que impregnin, no?, la manera de fer, tant en les propostes com en la manera de gestionar el propi festival, no?
I és que davant la impossibilitat de poder gaudir de tots els espectacles, com cada any l'organització ha preparat 4 itineraris depenent de la intensitat amb la qual els espectadors vulguin viure el festival. Segons la diputada de la Diputació de Girona, Imma Muñoz, és una data marcada al calendari pels amants de la dansa i el paisatge.
És una cita obligada per tots els amants de la dansa i per totes aquelles persones que vulguin descobrir una nova manera de gaudir del paisatge i de la natura, en aquest cas de la nostra terra, de la Garrotxa.
De les més de 30 propostes, hi ha 5 estrenes mundials i 4 estrenes a Catalunya. Es durà a terme en espais tan emblemàtics de la ciutat com el Tossols, el Teatre Principal o les Fonts de Sant Roc, entre d'altres. El regidor de Cultura i Educació de l'Ajuntament d'Olot, Josep Quintana, explica la importància del festival per Olot.
Un festival estratègic perquè per nosaltres, per Olot, la sostenibilitat, la natura, la creació, la singularitat, la contemporaneïtat i també la tradició, aquí la Tena també ho ha esmentat, parlarem d'artesania i de tecnologia, parlarem del món analògic i del món digital, formant part de l'estratègia de la ciutat i de l'àrea de cultura i educació.
Des de l'organització del Sismògraf 2024 també han millorat l'accessibilitat per a aquesta 16a edició. De fet, s'han programat propostes adaptades per a gent amb cadira de rodes i persones cegues. Hi haurà autodescripció en directe i també motxilles vibratòries per a persones amb dificultats auditives durant la matinal del Parc Nou en moviment.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
En matèria cultural, arreu de la Garrotxa, la venerable Congregació dels Dolors de Besalú presenta el llibre dels seus 325 anys. Compta amb diferents escrits de persones vinculades a la processó i al municipi. Martí Gironell, Estefi Batlle o Salvador García Arbós són alguns dels protagonistes d'un llibre que també inclou il·lustracions de Xavier Masgrau. A banda del llibre, també s'ha editat un disc a càrrec de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya amb la Polifònica de Puig-reig. Pere Ubach.
Aquest 2024 és un any especial a Besalú, amb motiu del 325 aniversari de la venerable Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Besalú. Per celebrar-ho, s'ha editat un llibre amb la participació de diferents escriptors, periodistes i, en general, gent vinculada, ja sigui a Besalú o especialment a la processió dels Dolors del municipi. Amb les paraules silenci, tradició i espiritualitat com a protagonistes, s'hi poden trobar 9 làmines dedicades a diferents aspectes de la processó. El secretari de la venerable Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Besalú, Josep Lagares, destaca la importància de celebrar una xifra com els 325 anys que considera com a única.
Volem aprofitar aquest aniversari per reafirmar aquesta nostra posició de fe, de tradició, d'espiritualitat, i que aquest exemple que reformem aquests 325 anys traspuï a tots els besaluencs.
Un dels encarregats de participar en el llibre de la processó dels Dolors de Besalú és Martí Gironell, escriptor i periodista besaluenc. Gironell no és la primera vegada que escriu sobre el seu poble, però sí que remarca que, havent viscut de moltes maneres un acte tan important com aquest, també és important fer-ne divulgació.
És una altra faceta més, no?, de la processó. Ara hi pots participar-hi divulgant, no?, i per tant també fent memòria i participant en aquest llegat a l'hora de recordar l'efemèrides del que representa la fundació ara fa 325 anys de la venerable Congregació dels Dolors de Besalú.
A banda del llibre dedicat a la processó dels Dolors de Besalú, també s'ha fet un disc que conté 6 parts dedicades a l'acte. En dóna més detalls Jaume Lleixà, director tècnic de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya.
Es tracta d'una mitjana durada, són 20 minuts de música, perquè és tota la música que hi ha a la processó, les 3 tres parts del Miserere, la Salve, que és la gran obra de la processó, i l'Stabat Mater, que és una obra dirigida també a la Mare de Déu dels Dolors.
El llibre i el disc són dos dels protagonistes previs a la processó dels Dolors de Besalú que se celebrarà aquest divendres.
En educació, 140 alumnes de la Garrotxa participaran en la segona edició del projecte UAP al Teatre Principal d'Olot. Aquesta iniciativa té l'objectiu de treballar la pau a través d'un projecte d'arts escèniques. Es durà a terme aquest dimecres i participaran un total de 6 instituts de la comarca.
Obre els ulls és l'espectacle d'aquesta segona edició del projecte UAP que se celebrarà a Olot. Es basa en un espectacle musical de creació pròpia en què uns 150 alumnes pujaran a l'escenari del Teatre Principal on interpretaran diverses cançons conegudes per a tothom, però adaptades per a poder explicar la història. Tot i que fa uns 15 anys que se celebra a Girona, Olot acollirà aquest projecte que vol explicar la pau a través de les arts escèniques amb la participació d'uns 6 centres escolars de la Garrotxa. La iniciativa és organitzada per un cor de cambra format per 20 joves que anteriorment han passat per un càsting i on han assajat durant gairebé 2 trimestres. Una de les organitzadores del projecte UAP, Elisa Planagumà, explica quina és la temàtica.
Els joves, sense treballar, es pensen que si són tiktokers o instagramers poden aconseguir aquests diners mitjançant, bueno, doncs, a través de les xarxes, no? Llavors, una mica és aquesta la temàtica de que, bueno, que no tot, si un vol aconseguir diners d'aquesta manera, vol consumir també més, creem més persones consumistes.
L'espectacle està format per alumnes d'entre 12 i 17 anys, ja que a diferència de l'any passat, cap centre ha portat alumnes de batxillerat. La màgia del projecte és que tots els estudiants poden veure com és el procés de creació des del principi fins a l'espectacle final. La coordinadora del cor de cambra és Adriana Planagumà.
Creació de pensar el fil conductor, quan hi ha el fil conductor, doncs aquí hi ha un treball de tot un professorat de música de les comarques de Girona i d'un grup de treball, doncs que això, idea, bueno, projecte, bàsicament, que no ho hem dit, l'ha ideat la Mercè i en Mont, que són els que porten el cor de cambra de Girona i són els que fa 15 anys que porten a l'espectacle a terme.
L'espectacle tindrà lloc aquest dimecres al Teatre Principal d'Olot a les 8 del vespre. Es poden comprar les entrades per la pàgina web d'Olot Cultura, tot i que estan pràcticament exaurides.
I abans dels esports marxem cap a Sant Jaume de Llierca, on més de 100 puntaires d'arreu del territori han participat aquest cap de setmana a la Fira Tèxtil de Sant Josep. La fira, que enguany arribava a la seva 29a edició, també ha comptat amb diverses activitats, com una actuació de danses tradicionals i la inauguració del grup de garalla de la Faràndula.
Si hi ha un esdeveniment important a Sant Jaume de Llierca és, sens dubte, la seva fira tèxtil. La fira, lligada estretament a l'origen del municipi, la fàbrica Brutau, destaca per mostrar i promoure els productes tèxtils locals, incloent-hi teixits tradicionals, roba, accessoris i artesanies relacionades amb el tèxtil. Jordi Cargol, alcalde de Sant Jaume de Llierca, destaca la importància d'aquesta fira pel poble després de 29 edicions.
Una de les fires ja consolidades a la comarca, estem supercontents. Hi ha molta gent que hi col·labora, que hi participa doncs, cada any. Nosaltres també a nivell de l'organització doncs, intentem cada any doncs, portar doncs, novetats, coses noves, per doncs, passar una bona diada, una bona fira.
I del que s'ha omplert Sant Jaume de Llierca també aquest diumenge ha estat de puntes. En el marc de la Fira de Sant Josep també s'ha celebrat la 23a trobada de puntaires. Enguany hi han participat més de 100 d'arreu del territori.
Passes al matí, parles amb les companyes, trobes nous patrons, noves coses per fer que t'agraden. Trobes de les d'Olot, trobes de les franceses, que també ens agrada molt pujar cap a França a fer les trobades. No sé, és un poble maco i dius i disfrutes. L'ambient, sobretot l'ambient i els organitzadors són molt amables.
Durant tota la jornada també s'hi han pogut veure altres activitats, com ara l'exposició de cotxes antics a càrrec de Motor Antic Garrotxo, una cercavila de la Faràndula, una actuació de ball tradicional de la Marboleny i la inauguració del grup de gralla de la Faràndula. Ara caldrà esperar l'any vinent per tornar a veure puntes i parades d'artesania a Sant Jaume. Serà, però, una edició especial, i és que, segons Cargol, l'any vinent, en el marc de la celebració dels 30 anys de la fira, ja s'estan preparant activitats especials i algunes sorpreses per continuar engrandint aquest esdeveniment tan estimat per la comarca de la Garrotxa.
L'esport a Ràdio Olot.
Com compte enrere per la final de la Copa Catalunya, on la Unió Esportiva Olot rebrà l'Andorra en una final considerada com a històrica. El president de l'Olot, Joan Agustí, considera que és el partit més important de la història del club. L'estadi municipal, ja és confirmat, reunirà més de 2.700 persones. El partit començarà aquest dimecres a les 7 de la tarda i, com sempre, des d'una hora abans es podrà seguir en directe aquí, a Ràdio Olot.
Per l'Olot és el partit més important de la història de l'Olot. És una final de la Copa Catalunya que juguem contra l'Andorra, és quasi bé la Copa dels Països Catalans, i a més serà una final maca perquè vam lograr convèncer la federació de que fos un partit solidari. L'entrada és quasi gratuïta, són 2 euros, però una part d'aquests 2 euros és impostos, l'altra va al ticketing i la resta va íntegrament a la Fundació Albert Bosch.
El partit més important de la història de la Unió Esportiva Olot. Així ha qualificat el seu president, Joan Agustí, la final de la Copa Catalunya que l'equip jugarà contra l'Andorra aquest dimecres a l'estadi municipal. Amb la Lliga a favor, a 7 punts de diferència de l'Hospitalet, els olotins ja han apartat la mirada de la Tercera Federació per centrar-se únicament en un dels partits més importants que els futbolistes jugaran segurament en tota la seva carrera. Una oportunitat de guanyar un títol no es té cada dia i ho reconeix l'entrenador Pedro Dolera, que allà on no arribin les cames hi arribarà el cor.
És un partit diferent. Al final nosaltres no podem optar a títols, seria una Copa del Rei, pues la Copa Catalunya, que és la nostra, a casa teva, a Olot, hòstia, contra l'Andorra, que el normal és que pinti la cara i et foti un 0-4, perquè són molt bons i els hem vist i els hem analitzat.
Un Andorra que, per la seva banda, no ho està tenint fàcil per sobreviure a la segona divisió. Els futbolistes d'Eder Saràbia no hauran tingut tant de temps per preparar la seva segona final de Copa Catalunya consecutiva. Els andorrans venen de jugar aquest dilluns contra el CUE, la Morevieta.
Vull dir, no, aquí no hi ha excuses. Lògicament, el que no podran segurament és preparar tant el partit, però clar, un equip professional tenen hores per el que vulguis, saps? Ells venen a entrenar a Royal Verd pel matí, al partit, nosaltres vindrem de repartir fruita i l'altre de la classe de geografia, m'entens?
La final de la Copa Catalunya entre la Unió Esportiva Olot i l'Andorra arrencarà aquest dimecres a les 7 de la tarda des de l'estadi municipal d'Olot.
Del futbol passem a parlar del duatló de Castellfollit, que ha triplicat la seva participació amb el Campionat de Catalunya Absolut. El triatleta Genís Grau ha reconegut que des de l'organització no esperaven una resposta tan alta amb 247 esportistes. Per la seva banda, Grau competirà a la Copa del Món de Living a l'Argentina d'aquí a 2 setmanes, encara amb opcions d'entrar als Jocs Olímpics de París.
Cada vegada són més els triatletes que opten per córrer duatlons, convençuts que és una de les millors maneres de preparar-se per arribar a l'inici de temporada amb un bon estat de forma. Els duatlons sempre segueixen el mateix ordre: carrera a peu, amb bicicleta i de nou a peu. A la Garrotxa, el duatló de Castellfollit arribava l'any passat al seu primer quart de segle de vida, però l'aniversari no va venir acompanyat d'una gran participació. La flama enguany ha tornat a revifar i un total de 247 persones hi han participat. Un dels organitzadors, el triatleta Genís Grau, atribueix la gran resposta al fet que la prova era puntuable pel Campionat de Catalunya Absolut.
Amb duatló, com, diguéssim que és com la pretemporada d'un triatleta, que es fa triatló a l'estiu, doncs bueno, aquest any era l'última cursa que es feia de duatló aquí a Catalunya i doncs molta participació pel que esperàvem, o sigui, nosaltres no esperàvem tenir 247 ni de broma, però bueno, al final doncs ha sigut això, última prova del duatló i Campionat de Catalunya, doncs la gent ha aprofitat.
Carles Blanco amb 56 minuts i 29 segons i Clara Olines amb 1 hora i 7 minuts s'han proclamat campions de la prova. Una prova on Genís Grau assegura que s'hi ha vist molt de nivell. Per la seva banda, el triatleta de Castellfollit de la Roca, encara amb opcions de colar-se als Jocs Olímpics, afronta ara la Copa del Món de Liebing a Argentina d'aquí a 2 setmanes, on assegura que podria arribar-hi en un bon estat de forma.
Opcions sempre n'hi hauran, o sigui, jo estic dintre del grup i em tenen en compte, o sigui que sí que és veritat que a Nova Zelanda vaig perdre algun escaló, però jo crec que es pot recuperar i és el que lluitarem fins al final.
El triatleta Genís Grau ha sortit fa poc, aquest febrer, d'una lesió que només l'ha deixat entrenar la natació. En tot cas, després de sortir de Nova Zelanda amb males sensacions en l'última competició, Grau està convençut que el seu moment està a prop d'arribar, molt a prop.
Doncs fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dimarts 18 de març de 2024, també pendents a la carpeta esportiva del pas dels ciclistes de la Volta a Catalunya, arribada prevista al centre d'Olot cap a 3:15, les 3 de la tarda, abans passaran per Mieres i Santa Pau. És l'únic pas d'aquesta setmana de Volta a Catalunya que els ciclistes recorreran per la comarca de la Garrotxa. Per tant, us recomanem que no us perdeu una imatge espectacular on passaran els millors ciclistes del planeta per casa nostra. Així tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimarts. Més informació a partir de les 3, com sempre, a l'antena de Ràdio Olot i al portal web de notícies garrotxadigital.cat. Gràcies un dia més per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.